sabe cómo soy. Tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras, puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre.
Amigos para siempre, mi chulo, pues sí, my friend. Amigos para siempre, mi solo tal que no ven. Friends for life, no sea hasta summer or spring. Amigos para siempre. I feel you need me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, no sea hasta summer or spring. Amigos para siempre.
No queda tanto por vivir, buenos momentos que podemos compartir. Ya solo sé vivir contigo. Sé que cualquier día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido.
Amigos para siempre, mi chulo, pues sí, my friend. Amigos para siempre, mi saludo.
Luis Cabedo, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Quina musiqueta més xula.
Pues sí, jo crec que molta gent avui, dia de Sant Antoni, patró dels animals, tal vegada siga Amigos para siempre la mascota que tenen, més que a lo millor un familiar directe o d'això.
Total. Eh? I això sí que no te traïs mai.
Per això jo crec que és la cançó més idònia, que se va gastar en el seu dia per a les Olimpiades de Barcelona 92, que quasi que seria la que més la gent dirà, ostres, que és veritat, és que és mi amigo para siempre, no? És el que mai me traicionarà, mai me deixarà soles, mai, saps? Sempre estarà al meu costat, plore, enriga...
Claro, però ara mos dirien, clar, perquè sap que és el que li dona de menjar, el que li dona cobijo, però allò d'aquesta frase de és que no se muerde la mano que te da de comer, quantes voltes hem fet coses per altres persones i mos han traït, cosa que un animalet...
Sí. Mai. Inclús a vegades els has reprimit, pegant-los una espertanyaeta al cul.
Simplement renyint-los, eh?
Ja van. I ells no són rencorosos, cosa que n'hi ha altres que s'ho apunten i tranquil, que prante o tard ho trien encara.
I tant.
I és que Viguera ha dit que més de 1.000 milions de mascotes conviuen amb famílies als Estats Units, a Europa i part d'Amèrica Llatina i al mateix Japó. Països com els Estats Units hi ha quasi tantes mascotes, concretament hi ha 305 milions, que és el número d'habitants en el censo. En el seu país n'hi havia 324 milions d'habitants, o sigui, si n'hi ha 305 milions de mascotes, quasi que hi ha una mascota per cap, no? Per dir-ho d'alguna manera. El segon continent que continua en més mascotes al món és el nostre, Europa. I llocs al món com és Llatinoamèrica, la mascotamania, no ha fet més que començar. Només al Brasil, a Mèxic, Argentina i Xile comptabilitzen més de 200 milions de mascotes, encara que la veritat és que la majoria dels països no tenen encara registres oficials, sinó com així mos tenen tots controlats la vacunació tot. I el xip, no? Pues eren països que això, la veritat, que no està encara controlat. En el nostre país, Susana, els gossos i gats seguissin sent els reis de les cases, seguits per els pardals, els peixos i els xicotets mamífers com són els conills i algun reptil que altre. Jo de reptil, la veritat, que no... A mi que espere una granera va pegar-li més que altra cosa.
Però hi ha gent que...
Sí, sí, que els agrada. Les serps, el galapagoïse, no? Coses d'estes. Altres curiositats sobre aquest tema dite que el Regne Unit van gastar uns 150 milions d'euros en regals de Nadal l'any passat per a les seues mascotes.
Madre meva.
O que, per exemple, al Japó hi ha quasi 19 milions de mascotes, lo que significa que hi ha més que el número de xiquets menors de 15 anys en este país asiàtic. Claro. Que això també n'hi hauria que pensar-se. Bueno, no? Però avui vull parlar-te d'altres animals, ixos que d'alguna manera de alguna manera pues pública o heroica, i altres de manera anònima, han sigut precursors en els avanços que ha hagut a la humanitat en les últimes dècades. Antes que tot, tinc que dir que als nostres oients que Espanya ha estat sempre un país precursor després del Regne Unit per instaurar un acord de transparència sobre l'ús d'animals en experimentació científica. Uh-huh. Actualment són 153 institucions les que s'amparen en esta forma d'actuar. I per això anualment es publiquen els informes que, en els que se resumís les actuacions realitzades, comprovant el compliment de compromisos de l'acord per part de les institucions signants. Malgrat tot, el que hem mencionat anteriorment, l'ús d'animals continua sent un número important. A la Unió Europea hi ha un fort compromís per reduir-lo al mínim, això sense estorpir l'avanç de la ciència. Com a estadística te diré que en el període que abarca des de l'any 2008 al 2017 s'ha aconseguit reduir vora un 22%. Els científics europeus estan compromesos amb el benestar dels animals en els que treballen. Tenen el deure ètic d'avançar en la investigació de metodologies alternatives. I això té que quedar ben clar i que a ningú no li quede en dubte que per a totes les institucions científiques i els seus professionals, este fet sempre està en la seva prioritat. Te preguntarà, Susana, quins animals van contribuir a la ciència? Pues te diré que gossos, gats, vaques, ovelles i monos són algunes de les espècies animals que van formar part dels experiments que van resultar en avanços tecnològics que van canviar la vida humana. Abarquen des d'estudis per als medicaments fins a viatges a l'espai. Van ser una part clau en aquest procés d'adelantament de la humanitat, encara que només alguns van passar a la història. Hi ha una infinitat d'éssers vius que van ser protagonistes en descobriments que van canviar la vida de les persones. I en aquest homenatge per als animals vull començar per Laika. Molts oients se preguntaran qui va ser Laika. Pues tinc que dir-los que va ser una de les gosses més famoses del món. I és que el 3 de novembre de l'any 1957 es va convertir en la primera canina a viatjar a l'espai i orbitar per la Terra. La travessia va ser en el Sputnik 2, llançat des de l'aeròdrom de Baikonur. Els científics russos van triar una gossa de carrer perquè era un animal capaç de sobreviure a l'hivern de Moscú, vamos, que allí feia un fred que pelava, i podria suportar l'entrenament espacial, que va constar en acostumbrar-se a viure en llocs cada vegada més xicotets i consumir com a aliment un gel, no?, dissenyat per a aquesta missió. Després de competir amb dos candidats més, va ser ella la que va ser seleccionada. El llançament va ser un èxit, però Laika, lamentablement, va morir a les poques hores per un sobreescalfament de la nau en la que anava. En plena carrera espacial, la Unió Soviètica ja no va tornar a enviar animals a l'espai sense l'objectiu de recuperar-los. Belka i Strelka, dues gosses més que van viatjar en l'Sputnik, estes sí que van retornar al nostre planeta. També vull donar-vos a conèixer el ximpanzé Nim Chinsky. Nim Chinsky, quin nom, li han ficat així. Pues Nim Chinsky va ser un ximpanzé nomenat en honor a Noam Chomsky, un filòsof, politòleg i activista nord-americà. Aquest animal va participar en un experiment sobre el llenguatge animal anomenat Projecte NIM i desenvolupat en la dècada dels anys 70. Herbert Terrax, un professor de la Universitat de Columbia, creia que altres animals eren capaços de desenvolupar un llenguatge. Per això, va dissenyar un protocol que demostrara que els ximpanzés podien aprendre l'idioma dels signes. El famós ximpanzé va viure des del seu naixement en una casa de família amb xiquets i electrodomèstics. També anava vestit amb pantalons i camisa. Pues el ximpanzé va aconseguir aprendre alguns signes com l'abraçada, el jugar, el bany, però l'experiment no va complir l'objectiu perquè el llenguatge és més que la mera repetició de paraules. També una rata se va fer famosa i esta era Doggy, a la que a la seva raça la van catalogar de superratolins. Conegut com el superratón, Doggy va ser el representant de diversos ratolins creats artificialment a l'any 1999. Tenien una modificació genètica anomenada NR2B, que participa de l'activitat neuronal, donant com a resultat un animal més intel·ligent de lo que és normal. També les ovelles van contribuir en la ciència i ahí està Dolly, una de les primers animals clonats. Nomenada en honor a la cantant de country Dolly Parton, va ser el primer mamífer clonat a partir de les cèl·lules adultes. Va viure 6 anys i va tenir 6 cries. Avui us la podeu visitar al Museu Real d'Escòcia, on està allí, pues, supongo que estarà momificat o dissecat. O... I com a curiositat, tots els premis Nobel de Fisiologia o Medicina des de l'any 1901 han basat la seva investigació en dades obtingudes en animals. Els anestèsics moderns, per exemple, la vacuna contra el tètanos, la penicilina e insulina, tots confiaven en la investigació amb animals en el seu desenvolupament. Encara que Fleming, hi ha que recalcar, va descobrir la penicilina sense utilitzar animals. Florey i Jane, amb qui va compartir el Premi Nobel, va descobrir com la penicilina podria ser utilitzada per a combatre infeccions internes del cos utilitzant ratolins també. Però, Susana, hi ha altres animals que han passat a la història de manera anònima, però que van ajudar al desenvolupament de la ciència. Volem anomenar-los per a fer-los un xicotet homenatge com és avui, dia de Sant Antoni, i en què, com ja havien dit, la penicilina es va provar en ratolins infectats, a més, amb la penicilina en ratolins que tenien estafilicoc. També en les transfusions sanguínies, ja que es va testejar una fórmula de citrat i glucosa en conills que van permetre conservar la sang durant més de 3 setmanes i transformar-la en seguretat en tornar-la als animals. O la tuberculosi. El seu tractament es revalida amb estreptomicina i va ser provat en covalles. També l'asma. Broncodilatadors com el Ventolin es van desenvolupar gràcies a experiments en granotes i covalles. O el trasplant, o una cosa que és molt seria, com és el trasplantament renal. Les tècniques utilitzades es van desenvolupar en cerdos i gossos. També la diabetes. Se va realitzar experiments en gossos van permetre el desenvolupament de la insulina com a tractament. I si han parlat d'animals que han ajudat a la humanitat i a la ciència, hi ha altres que van passar a la posteritat per la heroïcitat de la seva labor. I ahí tenim la labor del colom missatger Cher Ami, que va ser condecorat amb la Croix de la Guerre, vamos, la Cruz de la Guerra, és que no sabia en francès, per la seva encomiable labor de lliurar 12 missatges de vital importància per als militars nord-americans a la França durant la Primera Guerra Mundial. Un d'estos missatges va salvar la vida d'aproximadament 200 homes del batalló 77 que s'havia extraviat durant la batalla d'Argonne el 4 d'octubre de 1918. Avui està embalsamat amb la seva medalla al Museu Nacional d'Història Americana. Un altre héroe va ser el gos Apollo, que va rebre la medalla Deakin i va ser elegit per la Gran Bretanya com el representant de tots els gossos de rescat que van treballar buscant víctimes des dels atemptats a les Torres Bessones que va ocórrer l'11 de setembre. I per últim vull dedicar-li un xicotet d'homenatge a un insecte, per a que molts es consideren molestos, però que des d'avui elaboran d'una altra manera.
Ah, sí?
I estos insectes al que ens referim són les mosques, les quals han contribuït decisivament a l'avanç de la ciència, concretament per a la drosòfila. La diminuta mosca de la fruta, este insecte és l'animal preferit dels genetistes per a l'experimentació per a que es reproduïssin ràpidament i fàcil i té un genoma, molt similar al de les persones.
Que curiós.
L'espècie que estudiem s'anomena Drosophina melanogaster, o sigui, una varietat de les mosques, que s'han transportat per tot el món per a la seva cria al laboratori. Gràcies a l'esforç desinteressat d'aquestes mosques, s'han aconseguit aclarir molts dels principis bàsics de la genètica. Fins i tot, a finals de l'any 1960, científics alemans les van fer servir per a provar els efectes que provocaven les mutacions en elles, per lo que van originar que les mosques naixqueren amb les pates, les ales o els ulls mal col·locats. O sigui, van transformar per veure quina reacció feien i com i de què manera, eh? I és que, Susana, mai un amor va ser tan incondicional com el que li professem cap a un animal o i viceversa. És estrany, estos éssers peluts, de vegades escamosos o amb plomes, que per lo general són molt fartons i dormilons, tot n'hi ha que dir-lo, han alterat les nostres vides des del principi dels temps per a fer-nos la vida més agradable i més feliç. Sempre lleials companys d'existència, generadors d'afecte i de companyia, d'ànim quan tota la resta cau i capaços de rebutjar la soledat del nostre costat. Han estat des de sempre justos mereixedors de la cançó i així tenim la nostra playlist d'avui dedicat als nostres mascotes. I es començarem en els Beatles, en Martha My Dear. I és que comencem per esta cançó, que tal vegada sigui la de les més famoses de les escrites a les mascotes. Però així ve la envidia, eh? El que és la gent. Les Beatlemaniaques es preguntaven qui era Isa Marta. I per què Paul McCartney li havia fet una cançó. Però qui collons és Isa? Pues esperava de tot més que fora la seva mascota. O sigui, de gràcia escriure coses molt boniques en la lletra perquè totes entraran i se ataque de cels, Un altre dels grans, com era Freddie Mercury, en el seu grup Queen, li va cantar una cançó nomenada Delilah. Delilah. Com te comentava, i és que els gais també tenen el seu protagonisme en les cançons, i Freddie Mercury ho ha demostrat amb Dalila. A Mercury li agradaven molt els gats, i en va tenir uns quants que el van acompanyar fins al últim dia de la seva mort. You make me so very happy when you cuddle up and go to sleep. Ara vaig a ficar-te una pregunta d'ensamen, a veure si estàs atenta a tots els programes que han fet fins ara, Susana. Grupo musical español que en el 90% de las participaciones ha salido una canción suya.
Que empieza por la letrita, por la letrita.
M. Pues sí, has guanyat el concurs. Era Mecano i la cançó de Laika, que com ja els començaríem a parlar d'ella, que era la primera, va ser la primera astronauta. I és que en l'any 1988 Mecano va traure esta cançó en homenatge a la gosseta Laika, que va viatjar a l'espai, com havien comentat, en l'any 57. Per tal de no oblidar la seva història, pues ells li van dedicar esta hermosa cançó. Pues com estem alternant gos i gat, però ara toca el gat de Rosario. I per lo que sembla, hi ha característiques dels animals que comparteixen en els éssers humans. Per això Rosario, en aquesta cançó, trau el costat més feliç, això de ui, 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 ui. Tu quan dius ui, 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 és que s'espera un trauma, algun desenlace tràgico, no?
Sí. Ui, 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 lo que vindrà.
Por eso.
La luna.
Seguim en l'ordre, li toca el gos altre camí. I la cançó se diu El cielo de los perros, de Dani Martín.
Ai, sí.
Esta cançó és molt bonica.
La más bonita era mi amor. Separó tu corazón y me enseña a esperar que salga el sol y que ilumine este dolor que quiebra. Lo más bonita era mi amor, y ahora el cielo de los perros llega, y su mirada azul nos dio pocos días, pero.
Y es que la cançó El cielo de los perros está incluida en el disco pequeño de que va a ser publicat a l'any 2010. El cantant madrileny, per si no ho sabíeu, el tema està dedicat a la seva germana que va morir a l'any 2009. Era veterinària i sempre deia que ell que si algun dia es moriria aniria al salt dels gossos, sí, perquè són millors que els humans, segons va explicar l'intèrpret a mitjans de comunicació en, aquell dia, en aquells anys.
Els besos m'escarifies, no pude dar-te-lo.
I ara, canviant d'animals, a que no t'ho cregues, a mi avui fem un descobriment, que jo tampoc ho sabia i m'ha quedat sorprès tota la vida cantant-la i no sabia que tenia algo que veure. La Bamba, de Richie Valens. Aquesta cançó és un clàssic de la música llatina i ha estat interpretada per molts artistes al llarg dels anys. La lletra de la cançó parla d'un pardal que canta a l'arbre. Ahí estava cantant el perra papapà. Pues pilles un disor al costat de casa.
¿Y para qué te quiere contar?
I ara tornem al gat, perquè pa compensar, perquè havia contat una més de gos. Pues esta és de Roberto Carlos, Un gato en la oscuridad.
Ah, sí.
Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en
el... Esta cançó és un clàssic que celebra la lealtat i l'amor incondicional. Amb una melodia molt enganxosa i lletres emotives, és perfecta per a dedicar el teu fidel amic de quatre pates.
Debí sufrir porque mis ojos una lágrima.
I avui vull fer-li un homenatge a un animal que en aquestes terres, en aquestes terres ha sigut protagonista. El que passa que la modernitat, mai, lamentablement, mai l'han vist com un animal, l'han vist com una màquina, no? Com és l'aca o el cavall.
L'aca.
O,
No, este... però jo crec que el volien, era un mes de casa.
Sí, no? De fet, tot, a part de que totes les cases estaven acondicionades de manera, sí, perquè poguera entrar el carro, el cavall, sí, 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 i tot, sí, això... Pues és un animal que en aquestes terres ens ha donat a tots molta companyia, molt de voler, molta faena, entre terres i tarongers.
Entre terres, gràcies a ells.
Gràcies a ells. Pues jo crec que és el millor homenatge que li pot fer aquesta emissora a aquest animal tan... a la nostra aca d'ací, que és Mi caballo colorado, de Manolo Escobar, que també li donarà un toque d'alegria a la despedida d'avui.
Es un poco presumido mi caballo colorado, es un poco presumido. Cuando me lleva montado caminito del rocío, el de rocha señorío, mi caballo colorado, el derrocha señorío, cuando sabe que a mi lado llevo yo el cariño mío. Y se da por enterado de mis amores testigos, sabe más que le he enseñado, es para mí como un amigo mi caballo colorado. En los campos de mi España mi caballo se ha parado. Mi caballo se ha parado en los campampos de mi España.
Pues no res.
Ens quedem en esta alegria, no?, de Manolo Escobar. Sí, sí. Per cert, aniràs esta nit a la matxa?
Sí, aniré. Bueno, tinc que, aunque parega paradójic, mai anat per qüestions laborals. Sempre ha coincidit que treballava i tal, i mai ha tingut, i mira que ha tingut animals sempre en casa. Però,
pues,
bueno.
Avui se va a Vila-real, així a la nostra ciutat, però hi ha més oportunitats d'anar, perquè el cap de setmana hi haurà moltes poblacions, com per exemple Borriol, Betxí, Orpesa, que es farà també matxar, o sigui, que si no vas a
sí,
un...
Sí, no? Estem en una província que des de luego este sant i els animals tenen la sort de que poden tindre el seu dia, no? Afortunadament. No sé, un dia vaig llegir que eren 100 i pico poblacions, més de les
que se celebra.
Més que les que poden creure.
Pues, Lluís, gràcies per vindre'ns a explicar aquestes coses.
Bueno, pues ja tornaré l'altre dia.
Ens retrobem quan tu vulguis.
Molt bé, adeu.
I divisant el rocío ja no hi freno que lo pare. Esta noble rociero que vuela por la marimba, esta noble rociero, que a la puerta de la ermita él siempre llega el primero. Mi caballo en el rocío con la yegua se ha casado. Con la yegua se ha casado, mi caballo en el rocío, con la yegua se ha casado. Como es tan amigo mío, hasta en eso me ha copiado. Déjalo por el romero con el sol de la mañana, déjalo en el romero, mientras que por sevillana yo te digo que te quiero. Le doy vida a la virgen, viva la blanca paloma, cuando pasa por mi lado y se hinca de rodillas mi caballo colorado.